Voces al aire.
Voces al aire.
Voces al aire. Un universo en estado puro.
Amb el cor a la mà, Emmanuel ens parla de com controlar les emocions en diferents situacions. El Raül, Cultura i Saber, ens parla de quatre llibres dels escriptors i periodistes de la Julia Navarro. El nostre cuiner especial particular, en Ferran, en Cocina con Ferran, ens explica què és i per què està de moda el kimchi. Ben arribat la cultura japonesa. I per si no tenim poc tema gastronòmic en el nostre magazín, amb el Jordi coneixerem la gastronomia japonesa. Com sempre, les entrevistes del PIT, des del PIT ens fan un resum d'una xerrada que van fer al centre unes infermeres de l'Hospital de Manresa sobre els primers auxilis en cas de sobredosi. El Raül, doctora Corazón, interpretarà un nou personatge ple d'humor. Racons a Catalunya, nova secció de la mà d'en Francesc. En aquest número ens parla sobre Montserrat. I com a gran novetat, en aquesta edició tindrem en exclusiva una entrevista als senyors de Gossos, que han vingut a fer-nos un concert i hem aprofitat per fer-los quatre preguntetes. No us ho perdeu.
Tu no necessites l'aprovació dels altres. Cal desfer-se de la necessitat d'aprovació, gens de signes d'interrogació aquí. Cal erradicar-la completament de la teva vida si vols aconseguir la teva realització personal. És impossible viure en aquest món sense provocar la desaprovació de la gent, de vegades de forma greu. Així és la humanitat, així són els impostos que es paguen per estar viu, alguna cosa que simplement no es pot evitar. La necessitat d'aprovació es fonamenta en una sola suposició. No confiïs en tu mateix, confirma tot amb una altra persona primer. Si decideixes que l'opinió dels altres sigui més important per a tu que la teva pròpia i si no aconsegueixes després la seva aprovació, tindràs tota la raó del món per sentir-te deprimit, culpable i indigne, ja que ells són més importants que tu. És important posar l'accent en el fet que els nens petits necessiten realment l'aprovació i acceptació dels adults importants, els pares, els seus anys formatius. Però el sistema d'aprovació no ha de ser absolut. Tampoc el nen ha de tenir necessitat de l'autorització dels seus pares per tot el que fa, pensa o diu. La confiança en si mateix pot ensenyar-se des del bressol. S'ha entrenat a l'alumne el fet que tot ho faci per a una altra persona, per complaure el professor, per estar a l'alçada de les normes i expectatives d'altres persones. Les seves preguntes són el resultat d'un sistema que demanda la cerca d'aprovació per poder sobreviure en ell. L'alumne té por a pensar per si mateix. És molt més fàcil i segur fer el que una altra persona espera de nosaltres. Missatges institucionals de cerca d'aprovació. Aquí tens una cultura que fomenta la necessitat d'aprovació. No és gens sorprenent que descobreixis que li dones massa importància al que pensen els altres. Has estat condicionat en aquest sentit al llarg de tota la teva vida i fins i tot si la teva família va tenir consciència que necessitaves la seva ajuda per fomentar la teva seguretat en tu mateix, els factors culturals dels quals depenien el van impedir fer-ho. Però has d'adonar-te que no tens per què aferrar-te a aquest comportament de necessitat d'aprovació. En el seu Bodyhead Gilson Calendar, Marta Aiwan ens escriu convencentment un mètode per trencar amb un costum arrelat com pot ser la de la cerca d'aprovació. Els costums són costums i cap home ha de tirar-les per la finestra. Ha d'entabanar-les i fer que baixin per les escales de graó en graó. Entabanar la cerca d'aprovació perquè baixi les escales de graó en graó. Fes un cop d'ull a com funciona el món. Per resumir, direm que mai pots complaure a tots. En realitat, si aconsegueixes complaure a una cinquantena per cent de la gent, ho estàs fent bastant bé. Això no és cap secret. Saps molt bé que almenys la meitat de la gent que compon el teu món va estar en desacord amb almenys la meitat de les coses que diguis. I si això és correcte, per comprovar-ho, no tens més que veure com en una elecció on un dels candidats obté un triomf rotund, el 40% de la gent ha votat en contra del guanyador. Així sempre tindràs un 50% de possibilitats d'incórrer en algun tipus de repulsa o desaprovació cada vegada que expresses una opinió. Els dividends de la cerca d'aprovació. Col·locar la responsabilitat dels teus sentiments en altres. Si et sents així, fatal, dolgut, deprimit, etc., perquè algú no t'aprova, llavors ell, aquesta persona, no tu, és responsable del que tu sents. Si ells són responsables de com et sents perquè no t'aproven, qualsevol canvi en tu es torna impossible, ja que és per culpa dels altres que et sentis així. Llavors, ells o ells seran responsables també que tu no canviïs. Així, la cerca d'aprovació t'ajuda a evitar qualsevol canvi. Mentre els altres siguin els responsables i tu no puguis canviar, tu no hauràs de córrer cap risc. En conseqüència, l'aferrar-te al comportament de cerca d'aprovació t'ajudarà convenientment a evitar qualsevol activitat que impliqui córrer un risc a la teva vida, reforçar la imatge pobra de tu mateix i amb això fomentar la teva autocompassió i desídia. Si ets immune a la necessitat d'aprovació, seràs també immune a l'autocompassió quan no l'aconsegueixis. Reforçar la idea que uns altres han d'ocupar-se de tu, d'aquesta manera pots tornar a la infància i ser acoronat, protegit i manipulat. Culpar els altres del que estàs sentint amb el que et creguis en efecte d'emissari per tot el que no t'agrada en la teva vida.
Cultura i saber. Bienvenidos una vez más a la sección Cultura y Saber. Este mes les comentaré de 4 libros que he leído de la escritora y periodista Julia Navarro, Madrid 1953. Ha trabajado a lo largo de su carrera en prensa escrita, radio y televisión. Sus novelas se han vendido en 30 países con ventas millonarias. Las novelas históricas son mis preferidas. Por estos 4 libros me encantaron y son los siguientes. Primer libro, Dispara, yo ya estoy muerto. A finales del siglo XIX, que fue la última etapa zarista, una familia, los Zucker, perseguidos por su condición de judíos, huyen de Rusia hacia la Tierra Prometida, donde estos adquieren las tierras de los Siad, una familia árabe. Entre ellos surge una amistad que se mantiene generación tras generación por encima de las diferencias religiosas y políticas. A su vez plasman gran aventura de vivir y convivir en el territorio marcado por la intolerancia. El segundo libro, La Hermandad de la Sábana Santa, hombres que les habían cortado la lengua, un incendio en la Catedral de Turín, donde se veneraba la Sábana Santa, una atractiva escritora, la policía del Departamento de Arte intenta resolver un enigma que arranca con los templarios y que nos lleva a la actualidad, a una élite de hombres de negocios, cultos, refinados y muy poderosos. El tercer libro, Dime quién soy, es una novela que rebosa intriga, política, espionaje, amor y traición desde los años de la Segunda República Española hasta la caída del Muro de Berlín, pasando por la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, constituye un apasionado relato del siglo XX. Por último, La sangre de los inocentes. Soy espía y tengo miedo. Así empieza la crónica en el siglo XIII de Fray Julián sobre el asedio a Montegur entre cátaros y católicos. El Centro Antiterrorista de la Unión Europea y los Servicios Secretos del Vaticano intentarán desvelar un enigma que une la intolerancia de la Inquisición, la sinrazón del fascista y el integrismo islámico en una frase: algún día alguien vengará la sangre de los inocentes.
El kimchi és un fermentat. I la fermentació és un dels sistemes més antics de conservació dels aliments. És senzill i no cal cuinar. Cal fer servir molt poc per aconseguir-ho. El procés de fermentació genera una varietat de substàncies antimicrobianes que permeten conservar el màxim de microbis benignes i impedir el creixement de microbis malignes. Per ser un producte viu, com el iogurt, és important fer-ho a casa, vull dir que sigui casolà. Si el compres envasat, et sortirà car i et perdràs tots els efectes probiòtics. En l'envasat, quan arriba la temperatura per fer el buit, tots els microorganismes moren i els teus intestins s'ho perdran. El kimchi està declarat Patrimoni Intangible de la Humanitat per la UNESCO. Estimula l'apetit i neteja els intestins pel seu contingut d'àcid làctic. Conté una gran quantitat de vitamina C i carotens, i també proteïnes, calci i vitamines A, B1 i B2. És antioxidant i potencia el nostre sistema immunològic. El xucrut centreeuropeu es fa amb col i sal. El kimchi coreà amb col xinesa, all, bitxo, salsa de peix i pot portar altres verdures i fruites. El xucrut és un bon acompanyament de la carn i el kimchi es pot menjar amb arròs, pasta, carn i peix. Vols fer el hipster i fer el teu kimchi a casa per sorprendre a tots els primers sopar? El kimchi, que sàpigues que està, que lo petes ara mateix. Doncs mira, una setmana abans has de fer el següent. Ingredients: una col xina petita, una remolatxa, dues pastanagues, una ceba morada, 3 alls, gingebre, dues anchoves, un bitxo, dues cullerades d'arròs superbullit, una cullerada de sucre bru i sal. Talla la col, fent 4 quarts. Sala-la amb 2 o 3 cullerades de sal i deixa 2 hores. Mentre, pelem remolatxa i pastanagues i tallem fent bastonets. La ceba a juliana. Al got del mix tirem els alls pelats, el gingebre pelat, del tamany d'un dit gros, anxoves, el bitxo sense llavors ni venes, el sucre i l'arròs amb l'aigua de bullir-lo. Triturem. Rentem de sal la col i que es corri l'aigua. Agafem un recipient que tingui tapa i col·loquem la col, les verdures tallades i el contingut del got del mix. Barregem ben barrejat tot per impregnar tot molt bé la col. Tapar i guardar a temperatura ambient 2 o 3 dies. Obrim el recipient, remenem bé i un altre cop a la nevera fins al dia del sopar. Pots obrir i remenar cada dia. Pots aguantar mesos i l'únic que aconseguiràs és cada cop un gust més fort. Les propietats del kimchi ja les tindràs a partir del tercer dia. Arrisca una mica més el teu sopar super hipster i serveix el kimchi com a guarnició d'uns filets de barat a la planxa, que ara és temporada, el peix blau està carregat d'omega 3. Perquè el plat estigui més complet, pensa en incorporar la part cruixent, que poden ser unes bosses de xips de verdures variades que trobaràs al súper i porten un mix de iuca, moniato, plàtan i remolatxa. El resultat és un plat molt sa, consistent en aromes i sabors. Si l'acompanyes d'un vi blanc suau o afruitat, es perdrà totalment. El meu consell és maridar amb un vi de garnatxa blanca amb criança de la Terra Alta. Bon profit!
Avui us parlarem de la cuina japonesa en el sentit més ampli. El cert és que havíem començat aquesta secció amb la intenció de compartir les característiques més importants de la ceràmica del país nipó, per alguns bressol de la terracota, però hem descobert el gran univers de la cuina japonesa i hem preferit deixar per més endavant els recipients per parlar del contingut. És una cuina força diferent a la nostra.
I quines serien les seves característiques principals?
Coneguda pel poc oli, peix cru, ús important de vegetals, racions petites, importantíssima la imatge i encara més la col·locació del plat i els estris per menjar. Per entendre-la encara millor i gaudir-ne en plenitud, us proposem una mica de diccionari ràpid, incomplet però molt interessant. Començarem pel sashimi, és el peix cru.
És cert que tot el peix es menja cru?
El de riu, com la truita, no, per raons higièniques. Valoren parts que nosaltres no discriminem. Per exemple, la tonyina. La sorra és una part més cara i valuosa, és on hi ha més greix. El sushi, actualment molt conegut, però potser no és tan conegut que va començar per ser un mètode de conservació del menjar. En la facilitat en preparar l'arròs que s'inventa en el període Edo. De fet, onigiri vol dir bola d'arròs. Cal tenir present que la presència de l'arròs és del tot òbvia, ja ha estat sempre el conreu més important del país.
De quantes coses podem fer el sushi?
Peixos, truita, ous de salmó, avocat... I cal destacar la gran utilitat de l'alga nori per fixar el sushi. El fetge de rap, el kanzo, el tofu, la tèmpora, el shiitake matsutake, que és com la tòfona nostra, és a dir, un bolet però japonès, que el seu preu pot ser superior a 50 euros al gram. Són altres plats i ingredients molt habituals de la cuina japonesa, però ara ens agradaria parlar d'un estri imprescindible quan pensem en la cuina del país del sol naixent.
I mira, saps com n'hem de dir en català els palillos?
Bastonets! I alerta, perquè els japonesos tenen la punta rodona, a diferència dels xinesos, que la punta és plana. En el cap japonès també es fa servir per cuinar. I és molt important destacar que cadascú té els seus, com les forquilles de la comunió a casa nostra. Pensem que sovint es compren a mida de l'usuari. És important comentar que no es poden fer acrobàcies amb els bastonets, que està molt mal vist. Imagineu-vos el respecte que tenen els bastonets, que durant els funerals, després de cremar el cos del difunt, els familiars es passen els ossos de bastonet en bastonet per ficar-los dins d'un gerro. També està molt mal vist ficar dos bastonets dins d'un bol d'arròs verticalment i fins i tot deixar-los dret, perquè és el que fa quan es fa una ofrenda de menjar als morts en l'altar budista. Però si parlem d'elements imprescindibles de la cuina japonesa, ens apareixen les salses, les dues més clàssiques, salsa de soja i el wasabi. La salsa de soja abans era feta amb un líquid de peix podrit i es deia oushoyu. Ara es diu simplement shoyu. De wasabi n'hi ha de dos tipus, el fresc i l'empols, que amb aigua fa com una espècie de pasta. És pols de rave occidental, amb colorant, i també pols de mostassa. I si ens permeteu la recomanació, aneu alerta en comprar-lo en tubs, doncs val el doble que l'autèntic en el clàssic envàs de vidre. Aparentment, la cuina japonesa sembla una cuina senzilla, però jo tinc una premissa. Si una cosa sembla massa senzilla, desconfia. Tot allò que sembla molt fàcil és molt difícil. Per exemple, tallar el peix cru, que és d'una extremada dificultat, i les boletes, que tenen també una extrema dificultat, i sense oblidar l'estètica, que és sumament important. Els cuiners japonesos tenen l'obligació de tallar i disposar el peix en el plat de manera elegant. Així no el poden tocar mai amb les mans. Seria una desconsideració imperdonable de cara als comensals. També el canvi de vaixella, segons l'estació de l'any. Al Japó, l'univers s'entén com un mecanisme ordenat, gràcies principalment al fluir de l'energia. Per tant, el canvi estacional té un valor simbòlic en tant en quant s'hi visualitza l'ordre i l'harmonia de l'univers. Així, els colors càlids seran per l'hivern i els freds per l'estiu. També el plat té una importància rellevant. Així s'utilitzarà sempre plats quadrats per menjar rodó i plats rodons per menjar en forma rectangular.
Molt interessant, però actualment el menjar japonès és tan japonès com abans? Com està la situació al Japó?
Ells tenen un menjar també empaquetat, que es diu bento, per endur a l'escola, en pícnics, inclús en el teatre, amb obres com el Makunouchi Bento, per veure enmig del kabuki. Hi ha molts restaurants especialitzats arreu de les illes, però sobretot a Kyoto. El bento té la importància de que els aliments siguin de diferents colors, amb almenys 10 elements diferents, tots ells molt saludables, i n'hi ha fins i tot que són vegetarians i en tenen més de 20 de diferents de colors. I ja per acabar, dues anècdotes interessants i una recomanació literària. Les taules, com les coneixem a Occident, es van començar a utilitzar al Japó a partir del 1850, doncs anteriorment el menjar servia en safates individuals i es menjava a terra. Del menjar a la barra en diuen sushiya. I el vegetarianisme s'entén al Japó com un corrent religiós que no disfressa el menjar com amb hamburgueses de tofu, sinó que en fa una lectura molt més sensible, amb els productes de la terra com un bé preuat a venerar. I permeteu-nos una recomanació literària. Elogi de l'ombra, de Junichiro Tanizaki, una oda a la subtilesa i l'estètica japonesa tan important també en el món de la cuina. Desitgem de tot cor que us hagi agradat tot aquest petit recull d'informació sobre la cuina japonesa i que us hagin entrat ganes de les properes vacances anar de viatge al Japó. En tot cas, ara és l'hora de retornar a la feina, gaudir dels records d'aquest estiu i sempre podreu anar a algun restaurant japonès del Bages o d'arreu de Catalunya, que n'hi ha força i de ben bons.
Salut!
Hola amigos de Voces al Aire, hoy les tenemos la nueva sección Consúlteme su caso con la doctora Corazón. Aló, aquí la doctora Corazón.
Doctora, para hacerle una consultica, imagínese, yo tengo 80 años Mi marido se fue hace 50 a comprar un paquete de tabaco y no ha vuelto. Ay, ¿qué me aconseja, doctora? ¿Lo sigo esperando o empiezo a rehacer mi vida?
Ay, querida amiga pacientica. Pacientica por lo de paciente. Querida amiga, si ya esperaste 50 años, otros 20 ni te da ni te quita. Síguelo esperando, querida.
El pasado 31 de agosto se celebró el Día Internacional para la Prevención de la Sobredosis. Desde el programa PIP, que la Fundación Salud y Comunidad lleva a cabo en el Centro Penitenciario Lledoners, hemos querido conmemorar esta fecha, que este año lleva como lema «Las muertes por sobredosis se pueden prevenir». El Día Internacional para la Prevención de la Sobredosis sirve para conmemorar a todas las personas que han muerto por este problema de salud, así como para sensibilizar a toda la población. Sabemos que en los últimos años las muertes por sobredosis han alcanzado hasta casi los 8.500 fallecimientos al año en la Comunidad Europea, llegando a contabilizarse 23 muertes al día por este problema de salud que es prevenible, siendo una de las principales causas de muerte para las personas que consumen drogas inyectables.
En el centro penitenciario hemos contado con la participación de dos enfermeras especialistas en salud mental que han venido del Consorcio Hospitalario de Vic a realizar una charla-taller. En el taller se han abordado los factores de riesgos por tener una sobredosis, así como factores de protección para prevenirla. También nos han hablado de las diferencias entre una sobredosis por heroína o una sobredosis por cocaína, dándonos pistas para saber cómo diferenciarlo. Y, por último, nos han hablado de cómo teníamos que actuar si presenciábamos una sobredosis. Este nos parece un punto muy importante, pues puede ayudar a salvar vidas. Lo que tenemos que hacer se llama PAS, por sus iniciales.
La P de protegerse.
A uno mismo y a la persona que esté teniendo sobredosis, quitándole todos los objetos punzantes de medio y evitando que se haga daño.
La A de alertar.
Llamar al 112 o avisar a persona sanitario lo antes posible, pues de esto puede depender su vida.
Y la S de socorrer.
Para eso mismo, para aprender a socorrer. Nos explicaron algunos conceptos básicos de primeros auxilios y pudimos practicar el masaje cardiovascular a un maniquí de reanimación.
Los participantes del programa queremos dar las gracias a las enfermeras que nos visitaron, así como a toda la población que realiza actividades de sensibilización y concienciación en el centro penitenciario.
Benvinguts a la nova secció de Racons de Catalunya. Una secció que parlarà d'una selecció d'indrets i racons. Ens estrenem a Montserrat, per la nostra proximitat al nostre centre. És dels llocs arxiconeguts i de gairebé visita obligada a Catalunya. I no només per als devots, ja que Montserrat és molt més que el seu monestir o la talla de la Moreneta. És també una muntanya de formes geològiques impossibles i admirades. És la possibilitat de fer itineraris molt interessants a peu, de pujar-se a un cremallera, a dos funiculars o a un telecabina, o de visitar un museu amb una col·lecció de pintures de primer ordre. Al cor de la província de Barcelona i enmig d'un paisatge de muntanyes de perfils suaus i gastats, s'alcen les audaces i imponents formes del massís de Montserrat. L'interior de Montserrat roman buit i guarda dins seu tot un món interior que li connecta amb altres dimensions i altres mons fantàstics. És per això que les formacions de Montserrat són fantàstiques, màgiques i desafiants, com d'un altre univers. malgrat que abunden diferents llegendes sobre la manera com es van formar, el cert és que l'origen de Montserrat es remunta a fa més de 50 milions d'anys, quan aquesta zona era coberta pel mar i hi havia un golf on desenvolupaven rius que hi deixaven grans masses de còdols. Uns moviments tectònics van fer emergir el massís de sota el mar i el vent i les pluges van ser els elements que van acabar donant-li aquesta espectacular aparença. El pic de Montserrat és Sant Jeroni, amb 1.224 metres. A la muntanya destaquen per la seva audàcia les formacions del vessant nord i oest. A l'extrem oest trobem les agulles, on s'acumulen incomptables agulles de roca vertical en graciosa formació. Si des de les agulles avancem cap a l'est, pel nord, trobem la Cadireta, a la regió de les Frares. La Cadireta està situada a l'extrem nord de la muntanya i a la corba de la carretera que voreja una esplanada que és un lloc ideal per l'observació del cel nocturn. La Cadireta té una forma molt curiosa i enigmàtica. De fet, és una petita prolongació de 200 metres de la muntanya cap al nord. Un forat triangular pel qual passen els últims raigs del dia. La travessa a la part mitjana, donant-li el nom de la Foradada. I a la punta nord veiem una formació que és la imatge del cap d'un drac llegendari. Mirant al nord, potser és l'estrella polar. Més avall, seguint per la cadena de les pujades, hi ha una roca com un altar. Per una altra part, el monestir de Montserrat va ser fundat a l'any 1025. Podem trobar per un costat una edificació d'estil plateresc amb interessants escultures i una gran plaça amb unes vistes impressionants. La Moreneta és una talla de fusta d'Albert Blanc que va ser trobada a la fi del segle XI per uns pastors que recorrien les valls properes amb els seus ramats, guiats per llums i sons angelicals. Set pastors de Monistrol i al llarg de set dissabtes seguits van veure baixar diverses il·luminàries sobre un lloc concret de la muntanya on es troba una cova. Portats fins a la cova, il·luminada per un resplendor sobrenatural, van trobar una figura de la que seria la patrona de Catalunya, una verge negra. Quan el llavors bisbe de Barcelona va ordenar que la imatge fos conduïda a la catedral de la ciutat comtal, Barcelona, la talla va multiplicar tant el seu pes que va ser inútil tot l'esforç per desplaçar-la. Va romandre en el lloc i va ser erigida per ella una ermita. Sobre aquest lloc s'edificarà amb el temps el monestir benedictí i la basílica que li donaran culte. El 21 de febrer de 1345, centenars de persones van poder veure com una llum procedent de Montserrat entrava per l'antiga església del Carme de Montserrat. Llum que semblés ser una estrella, la qual es va dividir en tres, reagrupant-se de nou a la capella de la Santíssima Trinitat, per sortir després comiat cap a Montserrat. Tant impacte va causar aquest fenomen que tots els 21 de febrer et segueix celebrant la festa de la misteriosa llum en record d'aquell estrany esdeveniment. A Montserrat també podem anar a escoltar les veus dels àngels del cor de l'Escolania, formada per més de 50 nois de 9 a 14 anys i procedent dels Països Catalans. Cada escolà estudia dos instruments, el piano i un segon instrument a escollir, a més del llenguatge musical. L'Escolania participa a les celebracions litúrgiques i la pregària comunitària que es fa a la Basílica. Actualment canten a les 13 hores una salve i el virulai.
Horóscopo con el pitonizo Raúl Íñiguez. Cáncer. Los nacidos del 21 de junio al 22 de julio. Salud. Si en tu casa ves que te están armando el Belén y adornando el árbol de Navidad en pleno verano, no te molestes a preguntar por qué. Yo te lo diré. Con ese cáncer que tienes no llegarás a diciembre. Dinero. Si tu pareja te insiste mucho de que incrementes el valor de tu seguro de vida, recuerda, vas a dejarla viuda y rica. Amor. Ves que todos a tu alrededor como que cada día te sientes muy querido. Sí, amigo, perdona que te insista. Es tu salud y te vas a morir.
El grup català Gossos va fer un petit concert a Lledoners, el dia 4 d'octubre. Us presentem una entrevista que vam fer al Nacho, cantant d'aquest magnífic grup musical.
Com us sentiu després de fer el concert dins un centre penitenciari?
Per un costat, com una sensació de normalitat. No? Per un costat hi ha com un punt de que hem fet un concert com qualsevol altre lloc, amb persones, com a qualsevol altre lloc, que hem gaudit del concert. Jo, mentre estic de l'escenari, no veig cap tipus de diferència en tocar aquí com tocar a qualsevol altre lloc. Vull dir que en aquest sentit, molt contents de poder oferir un espai també a persones que viuen aquí, que estan aquí molt de temps i que possiblement no tenen aquesta capacitat que pot tenir qualsevol persona que està fora de triar i de remenar cap a diferents events culturals. I després, més que res, jo crec, la sensació ve quan te'n vas, no? Quan marxes d'aquí i tu agafes el cotxe, tornes a la teva realitat, al teu dia a dia, i te n'adones que deixes enrere un munt d'ànimes, de persones que la seva realitat és estar doncs, a dintre un centre penitenciari, complint una condemna i sense entrar en el per què i el com o la situació de cadascú, però sí que envaeix una sensació de tristesa i de saber que moltes vegades la societat no és conscient de tot això. No? Nosaltres en podem ser una miqueta, com a artistes que entrem aquí, coneixem el món, veiem el dia a dia dels educadors, dels funcionaris, dels interns, però de cop i volta és com una sensació de dir, hòstia, no es podria fer d'una altra manera tot això. No sé quina, però la sensació és, fins i tot a vegades he pensat, jo igual podria estar aquí. És que no, està clar, no? Que deu haver-hi de tot, com tota la diversitat que existeix en el món, no? I que potser hi ha persones que no podrien estar en un altre lloc, que han d'estar aquí necessàriament, però estic segur que també n'hi ha moltes que si els donessin més oportunitats, potser podrien refer la seva vida d'una manera normal.
Heu preparat el repertori exclusivament pel centre, per aquest concert que fèieu avui al centre, o heu improvisat una miqueta el repertori depèn de com responia el públic?
No, hem fet un repertori completament normal, normalitzant completament la situació. No hem volgut pensar que venim a tocar per gent més especial o menys. És especial la situació, no? Nosaltres mateixos haver d'entrar aquí dintre, els controls, els papers, no sé què, sobretot les maletes, totes han d'estar, perquè si no has posat no sé què a la llista no pots entrar. Tot aquest, que per nosaltres és quasi bé com pujar a l'avió quan anem d'anar por ahí a tocar, no? És com algo bastant antinatural. Però un cop a dintre, nosaltres mirem les persones com persones, igual que jo els miro quan estic a fora i toco per altres persones. Per tant, no hem tingut en compte això, en tot cas, hem tingut en compte que són persones i que anem a donar el millor de nosaltres com ho fem a cada concert.
Molt bé, hem escoltat ho heu dit, que fa 25 anys que toqueu junts i ens ha arribat informació que aquest 2018 serà l'últim any que tocareu. Això és veritat o...?
No és ben bé veritat. Sí que és veritat que els Gossos hem celebrat aquest any el 25è aniversari i el que és veritat és que a partir de l'1 de desembre fem una aturada indefinida. Això què vol dir? Vol dir primer que no ens separem, que no pleguem, però que necessitem temps per parar per pensar i per decidir. Però és diferent pensar quan estàs en actiu que pensar quan estàs parat. És com que necessitem parar, necessitem que durant uns mesos la nostra agenda no la governi el projecte, perquè són, des de que teníem gairebé 18 anys fins ara, la teva vida ve marcada per un projecte que és fantàstic, és collonut, però és com si m'hagués casat amb quatre individus més. I també hi ha un punt de ganes de saber què és un mateix la vida sense això. Però ni pleguem ni ens separem. Jo crec que senzillament ens prenem un temps i des d'allà prendrem la decisió adequada, que jo crec que serà tornar, però segurament necessitarem un temps per tornar i tornar amb totes les ganes i l'alegria necessària.
Amb disc nou o amb cançons noves?
És molt possible. A veure, no sé, Gossos, ja crec que portem més de 200 cançons fetes. No? Suposo que és un mal costum que no pots deixar de fer, de composar, de comunicar. Però sí que potser necessitem aquella perspectiva, no? de seure un moment. És com una nòvia, no? O un nòvio, no? Que moltes vegades, fins que no marxes de viatge, estàs uns dies fora sense veure aquella persona que t'estimes, no te n'adones de la importància que té en la teva vida. No? Penseu que també 25 anys de carrera en un país tan petit com és Catalunya, perquè el fet de cantar en català, ens agradi o no, viure en un món utòpic, evidentment el català podríem arribar a qualsevol lloc del món, del planeta, però no és així, i menys la resta d'Espanya, quan també hi ha un fenomen social que no facilita que el català arribi. No? Per tant, no és fàcil mantenir-se, treballar, de fer música. Llavors, tots ens hem hagut de buscar un peu a altres coses. Per tant, encara la situació a vegades és més enrevessada. Estàs treballant de tres o quatre coses alhora, el grup, la família, la canalla, no sé què. I jo crec que és una mica això, aquesta necessitat d'agafar un temps per poder tornar a carregar piles, perquè per moure un projecte com aquest has d'estar treballant...
Per 25 anys més?
Tant de bo. Si són 25 anys més, com en aquestes grans bandes, no? Jo miro els Rollings, per exemple, i penso, uau, no? Tant de bo. Si és així, serà perquè, en tot cas, perquè voldrem i perquè hi haurà aquesta cohesió interna que fa falta per tirar endavant.
És molt important. Quina diferència hi ha entre els Gossos dels inicis i els d'ara?
Uf, molta, molta diferència. D'entrada que hem crescut. Això no sé si és millor o pitjor. Hi ha moltes coses que enyoro dels Gossos de quan van començar. La innocència, el viure el dia a dia, no pensar gairebé res, viure-ho tot com un premi. Perquè quan comences un projecte així, tot el que et passa és un regalo. Nosaltres gravar un disco i ja ens haguéssim, com aquell que dius, ja penges la guitarra, ja he gravat un disco, ja està, què més em pot passar a la vida? Però resulta que no, que han passat més coses. I a sobre un projecte que comparteixo amb uns companys que me'l sento de la meva família. Vull dir que coses molt positives. Evidentment perds frescor i també tens altres necessitats, no? De compartir més temps amb potser la teva família, amb altres projectes, sobretot per no caure en la monotonia que pot comportar qualsevol relació, inclús de parella, quan portes tants anys.
Perfecte, doncs ens heu traslladat a la llibertat.
Ai, que bé, que bé.
Perquè aquestes parets moltes vegades són més altes de les que veiem.
No estic completament segur.
Però ens heu fet...
Que bé, si hem pogut durant una estona que la gent s'oblidi d'alguna manera que el lloc on està i que senzillament està en un concert disfrutant de la música i li passen coses per dintre i per fora, nosaltres ens sentim més que satisfets.
Sí, sí, les emocions es perceben igual, o sigui, baix, com si estiguessis a fora. O sigui,
que bé.
És idènticament igual.
Que bé,
quin regal. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Sí,
tornarem, i si portarem més gent. Viatge, tancatòria, nou natge.
Yeah.